Aquest dimarts, el primer Segona, volem posar en valor els més grans. El proper dimecres, dia 1, es celebra el Dia de la Gent Gran i a l'Hospitalet els dona veu i protagonisme en una setmana amb un munt d'activitats. A més, avui reprenem la secció de història amb el Gerard Lara, amb qui visitarem els passadissos que encara es conserven a la ciutat. I finalment ens acompanyaran alguns dels membres del grup de música Ressona. Està format per treballadors i treballadores de diferents àrees de l'Hospital de Bellvitge i fan concerts adreçats als pacients d'aquest centre sanitari. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Doncs dèiem en començar que l'Hospitalet celebrarà de l'1 al 7 d'octubre la novena edició de la Setmana de la Gent Gran, que enguany es celebra sota el lema Històries vives de centenaris, una ciutat amb memòria. El programa d'enguany inclou activitats culturals, esportives i comunitàries amb especial protagonisme per les històries de vida de les persones centenàries de la ciutat. Un dels grans objectius és enfortir els vincles intergeneracionals i també reconèixer públicament el paper de la gent. Aquest dimarts, avui al programa, ens acompanya en el plató, d'una banda, la Maite Pérez. Maite, què tal? Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda.
Un plaer, gràcies.
Ella és voluntària en aquests casals i dedicada molt a la gent gran. I també ets presentadora d'un acte d'homenatge que ara explicarem. I també ens acompanya, que ja has vingut diverses vegades al programa, és el Jorge Fernández. Jorge, què tal? Com estàs? Benvingut.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. El Jorge és coreògraf. I estàs tu preparant aquesta super flash mob que hem de veure en un parell de dies aquí també a la Bòbila.
Correcte, ara, exacte.
De seguida en parlarem, però Maite, comencem per tu, perquè dèiem que crec que és el segon any que ja presentaràs aquest acte d'homenatge que s'ha de fer a la Bòbila aquest dijous a partir de les 5 de la tarda. Explica'ns una mica el que es pugui desvetllar, com anirà aquest homenatge, perquè voleu fer aquest reconeixement a aquestes persones voluntàries. No?
Exactament. Doncs bé, això es venia celebrant antigament el que eren les festes de primavera de la ciutat, però després, des d'aquest serà el segon any que es fa durant aquesta setmana de la gent gran, perquè el que volem és fer un homenatge precisament a tots els voluntaris i persones que s'hi dediquen a poder fer totes les activitats que es fan als casals. I l'homenatge serà aquest dia, el dimarts, serà molt maco, perquè actuaran ells, que és una meravella,
ara
i també farem un reconeixement a tots els que vinguin, els presentarem, i farem tot el que és un acte, però molt bonic, la veritat.
Què és el que fa una persona que és voluntària aquí a l'Hospitalet, sobretot adreçat a tot el que és el tema de la gent gran? Quina és la seva tasca principal?
Mira, la primera tasca és, sobretot, posar-hi moltes ganes i molta il·lusió. Això per es començar. Llavors, cada persona... Jo, per exemple, he sigut voluntària durant molts anys d'una activitat. Jo, en aquest cas, feia el que era iniciació a l'anglès per a les persones grans. He estat com 15 anys fent-ho.
Déu-n'hi-do.
La gent venia, estàvem molt contents. Què en fèiem? De manera de... com jocs, perquè ho entenguessin, i, en fi, fer-ho amè. Llavors, el que fan tots els voluntaris és, des de les juntes, que ja són voluntaris, després fan activitats, recolzament a la Junta, com, jo què sé, per exemple, el casal on estic jo...
On estàs?
El casal de Sant Josep.
De Sant Josep.
Sí. Es fan moltes activitats i allà, doncs, es participa moltíssim. La gent acudeixen cada dia i, estan desitjant que es comencin. Ja ara, el mes de setembre finals, han es començat, i ja tothom està pendent de quan, per apuntar-se i per participar. És una manera també d'alternar amb altres persones, de conèixer gent que estan sols, que també estan allà, perquè molta gent pensa que els casals és només per anar a jugar a cartes o al dominó. I això
no
és així, per res.
Té una funció que va molt més enllà.
Molt més enllà. I les persones que estem involucrades en això ho sabem de bon tros, i és molt enriquidor. Vull dir, la gent s'ho passa molt bé, et coneixen a moltes persones, No sé, és un acte molt maco.
Molt bé. Hi ha molta rotació de voluntaris, en teniu normalment O és allò que costa una mica de vegades trobar? O...
Mira, els voluntaris depèn dels casals. Hi ha casals que en tenen molts, hi ha molts casals que tenen molta gent voluntària, hi ha altres casals que en tenen menys, però normalment repeteixen. O sigui, sempre s'afegeix algú més amb alguna activitat que potser no es fa, però per regla general som gent que portem anys. Portem anys ja fent aquestes tasques i com que estem tan bé i la gent està tan a gust amb nosaltres, vull dir, van entrant socis nous, però tothom es va apuntant a fer... Molta gent participa en
aquestes activitats. Sí. El Jorge també ens acompanya perquè en deies tenim aquest acte preparat el dia 2 a la Bòbil a partir de les 5.
Sí.
I Jorge, tu has estat l'encarregat una miqueta d'organitzar, dèiem, aquesta importància de la relació també de l'envelliment actiu, no? Que s'hi fa molt, molt èmfasi en aquest tema. I una part important d'aquest homenatge serà el que vosaltres presentareu. Veiem algun petit fragment, si us sembla, i en parlem. Aviam què és el que esteu preparant. Singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. Evidentment, aquesta coreo és la que esteu preparant. No, aquests no són les persones que veurem.
Este es el
seran
mítimo,
similars. Seran
sí,
similars.
És el mítico
sí.
One del musical A Chorus
One,
Line.
Sí.
Tan important en la història dels musicals i tan de Broadway. I nosaltres, bueno, hemos cogido esta pieza musical i hemos hecho una coreografía con más de 60 bailarines de todas las edades.
Madre mía, 60 personas.
Sí. Y esto viene a raíz de la dinamización que quiere hacer Envelliment Actiu, l'Ajuntament de l'Hospitalet, con toda esta red tan importante de bailarines y talleres de danza que hay en los casales y a mí me han invitado a intentar unir y elevar la teatralidad de toda esta fantasía.
Ah, mira, míralos aquí. ¿Estos son los ensayos?
Aquí ves una muestra del último show que hicimos del One, precisamente en el Teatro Barradas, en las fiestas de la primavera de antes del verano.
Sí. Del año, bueno, sí, de este año.
De este año.
Bueno, yo no sé, tú no podrás participar-hi perquè estaràs presentant l'acte, però a mi em consta que tu també fan uns tallers que són bastant, també... festivaleros,
bueno, sí,
no?
Sí, que, és que ens agrada que molt tot això. Aviam, jo estic en un grup aquí al casal de Sant Josep, que es diu el grup Il·lusió, així faig una propaganda.
Sí,
per si ens volen,
aprofitem la vinentesa.
Exacte. És un grup de playback, ara actualment som 9 persones, però que un cop a la setmana anem a ensejar i anem a fer els bolos que diem nosaltres, que anem a residències, hem estat actuant al Barradas, hem estat al Teatre Joventut, hem anat a alguns hospitals, i sobretot és el que diem, vas amb molta il·lusió perquè la gent gran s'ho passin bé, perquè tenen una rutina amb aquestes residències i no tenen il·lusió per res.
Llavors, vosaltres veniu a trencar això, eh?
Exactament. Nosaltres si estem, per exemple, una hora i mitja o el que sigui allà, i els estem cantant cançons, els fem participar, s'ho passen tan bé. I nosaltres tenim aquesta satisfacció personal, perquè nosaltres som voluntaris de fer això, no, ningú ens paga ni res de res.
Però és cal tenir per ser voluntari o voluntària? Cal tenir una formació específica, entenc que una sensibilitat especial, però no sé, explica'ns una mica què és el que caldria per poder ser voluntari.
Bueno, principalment és tindre moltes ganes, això, i ganes i il·lusió. Si tens això ja tens molt guanyat, no? Llavors, el segon és que si tu saps una mica d'un tema, el que sigui, per exemple, en el meu cas jo sabia amb el tema de l'anglès, una altra persona pues, sap, jo què sé, ballar sevillanes, per exemple, una altra, pues, sardanes, exactament, tot això. Llavors, cadascú aporta el que sap i ho ensenya. Llavors, què passa? Que aquestes persones, pues, els que li agrada una cosa, doncs apunta'm a aquesta cosa. Fan gimnàstica, també. Fan gimnàstica adaptada a persones que estan en poca mobilitat, ho fan ara amb cadira. Són unes classes que estan a petar de gent, perquè hi ha molta gent, que clar, lògicament,
clar,
per les edats i tot això...
Cada vegada arribem a...
Més grans.
Més grans, clar, a ser més grans, no? Llavors, Jo entenc que cada vegada s'han de destinar més polítiques i polítiques imaginatives també per a tot aquest tipus de persones, i aquí també entra gent com el Jorge,
sí,
no?
Sí.
A veure, explica'ns quanta gent hi participarà. Em sembla que ens has dit unes 60.
Sí, unes 60, de totes les edats.
De totes les edats.
La ballarina més gran que té 80, i el noi més jove que té 13.
Val, o sigui, feu aquí, és, aquest, és això, això que comentàvem al principi, d'aquestes activitats intergeneracionals,
sí, que
això també
que
enriqueix
molt,
molt a tothom. Com es coordina bé tot això, aquesta diferència d'edat?
Bueno,
com,
jo
com
col·laboro amb el Ballet Rus de Barcelona, que és com un conservatori de gent jove que s'està formant per ser ballarí clàssic, treballen 4 hores diàries de dilluns a dissabte, o sigui, són alto rendimiento.
Sí.
I hem barrejat aquesta parròquia amb tota la gent gran de l'Hospitalet. I aquesta fusió té màgia, és molt enriquidora per tothom.
Val.
I és el que hem aconseguit, no? Treure espectacles amb aquest brillo i amb aquesta energia tan maca.
Quines cançons has escollit? Perquè ens parlaves d'aquesta de One.
Del One, no? De Chorus Line. I després ballem un estàndard de jazz que es diu Caravan, del Duke Ellington. Una versió molt latinera, molt caliente.
Valle latino.
Sí, sí, sí. Que ballem amb uns banus i que té una història una mica
sí?
més racial.
Sí, sí.
I el One, que és més sofisticat i més Broadway.
Vale, ja, suposo que ara ja està, no? Vull dir, esteu...
Està tot assajat,
crec
sí.
que estem, sonant, estem escoltant de fons aquest
el tema. El Caravan, sí, de Duke
Ellington. Una miqueta més calent, sí. com ens deies
sí.
tu. Suposo que ara ja ho teniu tot, esteu
sí,
en assajos generals.
Vam començar a assajar el juliol, hem descansat a l'agost, i ara al setembre hem retomat les assajos. I bé, sortirà molt maco, espero.
I la gent crec que ha participat, què tal? Haurà d'animar la resta del públic, una mica, com ho teniu pensat?
Que fluya, no?
Que fluya, perquè clar, sí. no sé si l'esperit és realment de no flash mob. No?
Clar, s'ha anunciat que ho farem. Jo penso que el flash mob té aquest ingredient de sorpresa, que en aquest cas està al programa, no? Que després de l'acte de l'entrega dels diplomes farem a la Bòbila, a la terrassa de la Bòbila, una copeta de cava i com a cloenda farem aquest show del flash mob. Flash mob perquè són molts ballarins. I precisament a la terrassa de la Bòbila, que és gran, jo crec que lluirà molt.
Allà ho fareu, eh?
Allà.
Esperem que el temps crec que ha d'acompanyar.
Bueno, hi ha un 30% de pluja, però hi ha un plan B. Hi ha un plan B.
Et veig mirant la previsió, sí. llavors, del temps.
El plan B és donar paraigues.
No, el plan B és que ho faríem dintre de les instal·lacions de la Bòbila, que és un edifici.
Un petit editori també, no?
Sí,
que allà també es podria acollir. Escolta'm, Maite, tu ja fa temps, no?, que fas de voluntària. En tots aquests, no sé si m'has dit 15 anys?
Sí, aproximadament.
Corregeix-me si no. En aquests anys, tu has notat canvis en l'actitud, en la manera de fer, de ser de la gent gran?
O
tots quan arribem a ser grans som similars? No, has notat.
Ui.
Què has notat?
Mira, la gent gran, abans la gent quan tenia a partir de 60, 65 anys, eren gent gran. Ara no.
Ara no.
Ara no. Tu veus persones amb 80 i tants anys, tenen una energia i unes ganes de fer. És una meravella. I això ho veiem els que estem ficats en això.
Clar.
Perquè, clar, la gent del carrer pensen, ja t'he dit, que molts que es pensen que els casals són només per anar allà a jugar o a fer la xerradeta.
Sí,
no. Els casals són molt més, són molt més. I afortunadament hi ha gent que ens hi dediquem a que això no es perdi, perquè seria una llàstima que es perdés. I bueno, van sortint gent nova que es van jubilant, nosaltres que, oh, doncs mira, jo sé fer això, tal, què et sembla? Doncs, si és una cosa de gent, doncs es fa. I la gent s'hi apunta, s'apunten moltíssim. Hi ha unes cues,
sí?
És com la Seguretat Social, hi ha llistes d'espera.
Com a l'Inserso.
Com a l'Inserso.
Clar, perquè tenen temps.
Sí,
tenir
sí.
temps.
És que cada vegada potser tindrem més temps a la nostra vida per dedicar a aquest període, no?
La cultura,
de
l'oci,
no?
Clar.
Vosaltres també ho noteu, amb la part que a tu et toca, Jorge?
Jo encara, a la part acadèmic,
sí?
tinc sobretot gent que no s'ha jubilat encara,
sí?
però des que estic treballant i col·laborant amb l'Ajuntament de l'Hospitalet sí que he vist doncs, aquesta facilitat no, de la convocatòria, no falta ningú, els assajos, tots són puntuals. Aquest ingredient de tornar a ser una mica com nen, com quan feies els finals de curs, no? i té aquest ingredient com de sorpresa, de màgia.
Clar. Molt bé.
Que s'encomana.
Molt bé, doncs des d'aquí convidem, bueno, ja no hem pogut repassar totes les activitats que hi ha aquesta setmana de la gent gran. Nosaltres ens agradava doncs poder destacar aquest posar en valor aquest paper que teniu els voluntaris en tot allò que té a veure amb els casals de gent gran, que sí. Mouen a molta gent i aquesta sensibilitat especial, i així que doncs no sé si és una acta oberta a tothom o només és als voluntaris.
No, de fet és acta oberta
a tothom. És acta
oberta,
eh?
Sí,
molt bé,
principi,
doncs,
sí.
Aquest dijous a partir de les 6 de la tarda,
exacte.
Aquest acte d'homenatge de la gent gran a la Bòbila, acompanyat, amenizado, per aquesta...
Companyia.
Igual t'hauràs de plantejar companyia hospitalet
estable.
Ja, però estable, no?
Sènior, clar que sí.
Això, amb aquesta actuació per part d'aquesta coreografia del Jorge Fernández. Moltíssimes gràcies a tots dos,
Anna.
Per haver vingut. Que vagi molt bé, segur que sí, el
dijous. Segur que sí, ho fem amb moltes ganes, això també és
I això es nota.
I tant.
Molt bé.
Fins aviat.
Gràcies. Gràcies.
Adéu.
Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres el que fem és fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més coses. Continuem amb el programa perquè un dimarts més obrim les pàgines d'història de la ciutat. Avui us convidem a visitar els coneguts com a passadissos de l'Hospitalet, però qui us ho explicarà molt millor, segur, és el nostre historiador de capçalera, el Gerard Lara. Gerard, què tal? Com estàs? Benvingut al programa després d'aquests mesos de vacances.
Bé,
estàs bé?
Anna.
Tot bé?
Sí,
has recarregat bateries?
Sí,
sí?
Moltíssim.
Bueno. I avui parlem d'aquests passadissos, aviam, Gerard, perquè... hem de viatjar una miqueta, em sembla que és el segle al principi és el segle XX, potser. Què ens pots explicar? Perquè no en queden gaires, però anem a pams. Explica'm una miqueta què són aquests passadissos de l'Hospitalet i a on els podem localitzar, si et sembla.
Doncs avui viatgem fins al barri de la Torrassa. Per explicar una tipologia d'habitatge marcadament popular, com són, com bé has dit, els passadissos. Uns passadissos que neixen a principis del segle XX. Hem d'entendre que hi havia un context a Catalunya de forta industrialització, per tant, les ciutats, les viles i els pobles de la rodalia de Barcelona reben un gran allau migratori
sí,
de gent...
Comencen a omplir-se de gent, però
exacte,
ràpid a més,
moltíssima gent.
Uh-huh.
Reben un gran allau migratori de gent, sobretot, que marxa del camp, perquè, de fet, el camp era un espai precari, amb forta crisi, molt diguem-ne, antiquat, i, per tant, marxen a treballar en tot aquest teixit industrial de la Barcelona del moment. Espais com la Torrassa, un espai perifèric de l'Hospitalet, és a dir, un espai allunyat del centre històric de l'Hospitalet. Aquí podem veure una imatge d'un plànol de l'any 1923
sí.
De com comença a urbanitzar-se tot aquest espai de Collblanc i de la Torrassa. La línia vermella seria el carrer de Mas i la línia blava el carrer Progrés. No? Per tant, tot un mosaic de planta baixa, de cases... de planta baixa i pis, de tallers, de magatzems, de petits comerços, era l'espai que conformava aquest barri. No? Per tant, hem d'entendre que amb tota aquesta gent que ve a principis del segle XX, més o menys la població de la Torrassa l'any 1930 s'haurà multiplicat per 20, per tant, més de 20.000 habitants respecte a l'any 1900.
És molt,
Sí.
És molta gent i també suposo que en molt poc temps.
Sí,
no?
Suposarà de fet una greu crisi de l'habitatge,
sí.
Perquè de fet acollirà moltíssima gent, primer de l'interior de Catalunya, després del País Valencià, Aragó, Múrcia i Almeria, i per un espai on hi havia molt poc habitatge, de fet.
No hi havia habitatge. Això que estem veient, aquest...
Això és la plaça Espanyola, l'any 1927. Hem d'entendre com era la ciutat en aquell moment.
Per fer-nos una idea del paisatge que hi havia. No?
Correcte, comerços... petits locals, petites indústries... Per tant, aquest serà l'espai on es desenvoluparà aquesta tipologia d'habitatge. No? Els habitatges en passadís que principalment seran promoguts per petits botiguers i petits industrials que tenien una parcel·la de terreny i volien aprofitar-lo per... Uns dirien rendibilitzar el sòl i els altres en dirien especular amb ell.
Directament.
Per tant, per apropar-nos a la història dels passadissos,
sí?
Tenim amb nosaltres a la... Gemma García i Salmerón, que és historiadora de l'art i veïna de la Torrassa i que ens parlarà des del passatge de Pons i Mata. Per tant, donem-hi pas.
Doncs les cases en passadís són habitatges els quals estan delimitats per un passadís. Poden ser passadissos centrals, és a dir, que a través d'un passadís central, a banda i banda, doncs es distribueixen diferents habitatges, o la tipologia de passadís lateral, que vol dir que, doncs, en el cas del passatge Pons i Mata, doncs que estan els habitatges i a banda i banda doncs tenen els passadissos laterals. Al principi va ser una miqueta problemàtic perquè eren habitatges de dimensions molt reduïdes. Tenim documentat que les casetes d'en Borràs, la seva superfície oscil·lava entre 30 i 36 metres quadrats. Hi havia d'altres que sí que eren superfícies més petites i al principi les condicions de vida eren una miqueta justes. Al cap i a la fi el que es buscava era una solució ràpida per acollir a tota aquesta població nouvinguda al barri. I, per una altra banda, també els propietaris dels sòls el que buscaven era doncs, optimitzar. O sigui, en una mateixa superfície, per molt petita que fos, si podien construir 5 cases, ho farien.
Doncs això és el que deies a Gerard, que és una mica molt especulat, una mica bastant especulatiu. Eren habitatges molt petits i suposem que amb unes condicions justetes de vida, no?
Correcte.
Com ens hem d'imaginar aquests passadissos? Ja ens ho explicava la Gemma. Però podem dir que tenien dues característiques, no? Principalment.
Sí, correcte. Pràcticament eren dues característiques que sempre es complien. La primera era que tingués almenys un passadís, és a dir, una via d'accés principal a tots els habitatges. I la segona, sens dubte, era que aquests disposessin entre 20 i 40 metres quadrats. Per tant, eren uns habitatges minsos. Molt minsos. De fet,
podem imaginar que no són per una sola persona, sinó que allà hi vivien famílies senceres.
Correcte, la mitjana era d'unes 4 persones per nucli familiar i, per tant, fins i tot podien haver dues famílies vivint en un mateix habitatge.
En 20 metres?
En 20 metres quadrats.
Mira, aquí estem veient, què és el que estem veient aquí, Gerard?
Doncs aquí hi ha una planta d'un d'aquests passadissos construït l'any 1921, en aquest cas és un corredor lateral, no?, amb una única via d'accés, amb 5 habitatges que donen en un mateix
passadís.
No? Si us hi fixeu, hi ha 3 dormitoris i una cuina menjador que compartia un mateix
cuina
ús.
Cuina office, el que diríem ara.
Sí, és això, el que ara en diuen tipo loft. La gent en els anys 20 ja ho havia viscut. Per tant, fent un paral·lelisme, aquestes...
Tenien bany, perdona?
A vegades hi havia banys als habitatges individuals, però habitualment hi havia una comuna pública.
Val.
Per tant, aquests criteris de salubritat molts cops no es complien. Tot i així, arquitectes del moment, molt conscienciats amb la millora de les condicions de vida de la classe treballadora, com per exemple Ramon Puig i Gairal, intentaven dissenyar passadissos amb criteris de salubritat com ventilació, és a dir, que totes les cambres estiguessin ventilades, i almenys aigua corrent, perquè molts d'aquests no tenien aigua corrent.
Imagina't, és que ara estem veient aquesta imatge i, home, el lloc no és gaire acollidor, en aquest passadís que estem veient.
Sí, malauradament eren espais on les condicions de vida no eren gaire agradables, però no eren les úniques maneres de viure, perquè hem de pensar que aquests passadissos oscil·laven en un lloguer.
Sí, clar, pagaven un lloguer, no?
Sí, d'unes 30 a 50 pessetes, però ni tan sols moltíssima gent que va arribar a l'Hospitalet en aquell moment, als anys 20, podia permetre's pagar això, els passadissos, perquè hi havia altres formes de vida molt comunes, com per exemple les barraques, el barraquisme estava molt estès a l'Hospitalet, o el que se'n diu mal anomenat trogloditisme,
és a dir,
aprofitar les coves del Samuntà per poder viure i tenir almenys un racó on poder aixoplugar-se. Per tant, no eren les úniques maneres de viure en aquell moment a la ciutat. Destacar que, per exemple, habitualment eren petits industrials i botigues, com hem comentat, els que finançaven, promovien aquests passadissos amb un cost molt baix de construcció que podien amortitzar molt ràpid. En aquest cas, la Gemma ara ens aproparà al passadís de les casetes d'en Borràs, que van ser construïdes i promogudes per un actor de renom de l'època, com era Jaume Borràs. Per tant, donem-hi pas a la Gemma perquè ens expliqui quin era l'art, l'estil amb què es dissenyaven aquestes casetes en passadís.
Actualment es troben dins del catàleg de patrimoni, estan protegits i es pot veure perfectament en el seu exterior, a nivell de façana. Veiem que estan molt més ornamentades que altres exemples d'habitatges en passadís, com pot ser el passatge Pons i Mata. I en aquest cas, a nivell de façana, estan molt tractats, molt treballats, estan molt ben conservats. I també una diferència entre l'exemple que hem vist abans amb el passatge Pons i Mata és que a nivell de façana aquí es pot apreciar que hi ha tres obertures. Són dues en forma de finestra i una amb la porta. Per tant, doncs, demostren aquesta superfície una mica més gran.
Aquí potser havíem millorat una miqueta, com a mínim, en espai i també en no sé si en diem estètica, no, Gerard, una mica en aquestes petites construccions.
Sí, correcte. Depenia de l'interès del promotor, el fet d'invertir més o menys en la decoració de l'edifici. Per tant, hem d'entendre que quan veiem encara avui dia alguns passadissos que romanen a la Torrassa, alguns els podem veure amb menys decoració. Per tant, jo crec i penso que són menys dignes, perquè de fet no eren tan estètics, eren com d'una segona classe per la gent que hi vivia. En canvi, quan tenien una inversió majoritària, podien decorar-ho amb el gust de l'època, amb gerros, amb garlandes, amb forjats, com per exemple en el cas de les casetes d'en Borràs, no? De l'actor Jaume Borràs. Hem de destacar que hi ha paral·lelismes també a la ciutat de Barcelona, perquè per exemple el que era més comú al Cap i Casal era fer passatges directament.
Sí.
Hem de comentar que, degut a la limitació del sòl que hi havia a la Torrassa, de fet, és per aquest motiu que es van construir els passadissos, perquè s'aprofitava i no hi havia tant d'espai com a la plana de Barcelona, que encara l'Eixample s'estava desenvolupant. Però bé, són paral·lelismes que podem trobar a la resta del país, no? Per exemple, les corrales madrilenyes, los patios de corrales, també són, en certa manera, habitatges populars, no?, de planta baixa i pis, on s'hi aplega molta gent. I, de fet, això és el més important, la vida comunitària que hi havia als passadissos, no?, on les famílies que s'hi aplegaven, que molts cops eren d'un mateix origen, es recolzaven mútuament, s'ajudaven, celebraven.
Llavors es quedava una vida comunitària i entenc que si són uns habitatges tan petits, molta vida, veus, aquí també veiem taules, molta vida la devien de fer fora de l'habitatge. No?
Correcte, festes, batejos, celebracions diverses, les festes del barri, tot es vivia en comunitat, tot es vivia en un espai d'ajuda mútua, de recolzament, de suport. Per tant, la vida comunitària era molt important també en els passadissos, a diferència, per exemple, dels habitatges en un edifici de blocs, que era més individual. No? Clar, això també va ser focus de crítica i de comentaris xenòfobs, racistes, en aquella Catalunya dels anys 20 i 30, com per exemple els articles d'en Carles Sentís que assenyalaven directament aquests habitants que havien vingut de fora i que alteraven d'alguna manera l'ordre social de la Catalunya del moment, no? La coneguda com a Múrcia Chica, no? Els comentaris aquests xenòfobs d'assenyalar a tots aquests habitants que, en definitiva, venien a esforçar-se, a treballar i a millorar les seves condicions de vida, no?, a la ciutat de Barcelona. En aquesta darrera intervenció de la Gemma, ella ens detallarà realment quina és la importància que tenen els passadissos avui dia i per què cal conservar-los. En aquest cas, ens ho explicarà des d'un passadís al carrer de Goya. Per tant, donem-hi pas un altre cop a la Gemma.
Actualment es conserven diversos passadissos, com els que hem vist, avui. Hi ha d'altres també una mica menys coneguts, d'altres que estan més amagats en el barri. Per mi sí que són importants, la conservació del patrimoni és important perquè al final d'alguna manera també és una forma de preservar la memòria històrica. En el cas dels passadissos, doncs, la seva conservació ha permès, per una banda, doncs, conèixer una tipologia d'habitatge diferent, sobretot a inicis del segle XX, i per una altra banda també conèixer que el barri de Collblanc i la Torrassa va permetre acollir a població nouvinguda en una situació on hi havia molta oferta de treball. Per tant, el patrimoni és important, conservar-lo és important i conèixer-lo també.
sempre arribem, la majoria de vegades que parlem, Gerard, a aquesta conclusió, que què important és conservar la memòria i el patrimoni, i aquí també no és una excepció, en aquest cas.
Ens hi sumem a aquesta reflexió final de la Gemma, perquè, de fet, són testimonis materials de la manera de viure dels nostres avantpassats aquí a la Torrassa i a tot l'Hospitalet. Per tant, creiem que cal reivindicar-los i protegir-los. Només destacar que de l'actual catàleg de patrimoni, a la Torrassa només tenim dos habitatges en passadís protegits de la gairebé vintena, que avui dia encara queden. Per tant, es podrien reprofitar amb diversos usos, com per exemple en el cas del passatge de Pons, que de fet s'han de rehabilitar com a habitatge social, no?, aquest any. Per tant, més que res, reivindicar aquest aspecte col·lectiu d'esforç, de lluita i de vida comunitària que tenien els passadissos. Destacar només una última cosa, i és que la Gemma participa aquest any enguany a la ruta que fa l'Open House, el Festival Open House, ensenyant tots aquests passadissos a l'últim cap de setmana d'octubre. Per tant, si a la gent li interessa, que s'hi apunti i que vagi a veure la Gemma, per a tots aquests passadissos, i que properament, el proper 11 d'octubre, el Centre d'Estudis i el Museu organitzen també la Ruta Candel, perquè aquest és l'any Francesc Candel, on també es veuran tota aquesta manera de viure, tots aquests passadissos de la Torrassa i de l'Hospitalet. Per tant, protegir el patrimoni és molt important per explicar el nostre passat.
Com sempre, així doncs, coneixem part de la nostra història i també de l'origen, no només de les ciutats, de la seva construcció, sinó també de les persones. Molt bé, Gerard, doncs com sempre molt interessant tot el que ens has portat avui. Hem conegut una miqueta més aquests passadissos, que encara en queden alguns a l'Hospitalet, però que cal posar una miqueta més potser el focus i l'interès en la seva conservació. Si vols, es farem en unes setmanes per parlar de més coses.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut. Nosaltres donem pas a uns petits consells publicitaris i seguim amb més coses. Encetem ja la darrera part del programa explicant-vos que al febrer, fa poquet, a principis d'aquest any, va començar a caminar un grup musical que es diu Ressona. Té la peculiaritat que està format per treballadors i treballadores de diferents àrees de l'Hospital de Bellvitge. L'objectiu principal és humanitzar, fer arribar la música per humanitzar els espais i l'activitat assistencial que es fa en aquest centre hospitalari. Nosaltres avui hem volgut convidar alguns membres d'aquest grup musical, perquè aquí a la taula els tamanys són els que són i no ens hi caben més. Avui són en 6 en total, però en representació han vingut 4 components i els anem a presentar. Aviam si ho dic bé. D'una banda tenim a la Pilar Fuentes. Què tal? Benvinguda, com estàs?
Molt bé.
La Pilar és veu, no? Sí. Estàs en aquest grup musical per la teva veu, i a part doncs estàs a direcció de persones, em deies. Els antics recursos humans de l'hospital, doncs ella també té aquesta doble vessant. També ens acompanya la Anabel Hernández. Hola, què tal, com estàs? L'Anabel és veu, també piano, i també formes part del cos administratiu del centre hospitalari. Correcte. I de l'altra banda tenim l'equipo chicas i l'equipo chicos. En aquesta banda tenim el David Palacios.
Bon dia.
Què tal, com estàs? El David Palacios, ets veu també, ets infermer.
Correcte.
I després també ens acompanya el David Villar. Què tal? Benvingut.
Hola.
El David és veu, guitarra acústica, i també formes part del cos administratiu, del centre hospital.
Correcte.
Molt bé, doncs ja ens coneixem tots, ens hem presentat, així de seguida parlarem de coses, però què millor, hem de recordar també, perdó, que hem dit que sou 6, només heu pogut venir 4, ens falten la Sara i el Pau, la Sara canta també i el Pau fa la part de la percussió. Doncs com us deia, us sembla que els ensenyem als nostres espectadors una miqueta el que feu? Hem pogut copsar una petita representació de les vostres actuacions i així ja anem calentant una miqueta la taula.
Perfecte.
Doncs vinga, ho veiem.
Allá fora canta
doncs us veiem aquí en plena acció, per dir-ho així. Què tal? Com us heu vist? Bé?
Sí, no està malament,
Sí. Sí. Però, a vegades costa veure, sí. Això us ho preguntava.
Sí, sí.
Escolteu, ja teniu afició, suposo, per la música. Comencem per vosaltres, Pilar. Sí. Suposo que sí, no? Havíeu format part d'algun grup o prèviament o no?
D'algun grup no. Jo vaig cantar, per exemple, a l'Anglaterra, vaig estar visquent un any allà, i amb un company a la guitarra cantàvem als bars, però bueno, afició com a tal no.
Bueno, tenies una petita experiència allà,
sí,
en actuació.
Des de petita cantava, però no m'he dedicat a això.
Val. I l'Anabel? L'Anabel, tu ja havies tingut alguna... I la resta, heu tingut algun contacte previ amb això de l'artisteo?
Sí? Jo sí que soc titulada en el grau pel Conservatori del Liceu, de piano i guitarra. I bueno, vaig entrar a l'Hospital de Bellvitge i sí que deixava molt a part el tema de la música, però de sobte van arribar aquests individus estic de pianista i cantant,
molt bé.
Però sí que tinc formació prèvia.
I la resta teniu formació, teniu experiència?
Jo no tinc formació musical, és purament vocacional i
gaudeix. Ets autodidacta?
Sí, correcte. Sí. Karaoke, dutxes, allà on m'enganxes.
Molt bé.
Sí.
I l'altre, David?
Igual, la meva formació és autodidacta per internet, vaig començar a tocar la guitarra.
Autodidacta per internet,
Sí, jo vaig començar per YouTube i allà, mica en mica, anava progressant amb la guitarra i a poc anava descobrint
nous sons. O sigui, tu no has après a tocar la guitarra.
Bueno, vaig començar en un cau, en un esplai, però després el cau i l'esplai se'm va quedar curt.
Molt.
I vaig anar una miqueta més i amb internet.
Molt bé. Una mica ja situats tothom. A veure, d'on surt aquesta idea? A qui se li acut formar aquest grup musical i sobretot amb quin objectiu, no? Perquè estàvem veient ara que estàveu actuant en plena, no sé si era una sala d'espera, no sé, Pilar, si tu mateixa m'ho pots,
sí,
pots explicar.
Començo pel tema del projecte?
Sí, sí, tant. Sí, sí.
Va sortir d'un grup que ja està format, que es diu Origen, per part de l'hospital també, el doctor Gavarros, que és un neurocirurgià molt bo de l'hospital. I bueno, vam participar en un càsting per participar en un concert seu, que participa sobretot gent que són pacients de l'hospital, del doctor Gavarros. I llavors vam participar en el càsting, ens van agafar molts de nosaltres, i dins d'aquell concert vam parlar entre nosaltres.
És el concert de Simfonia dels Herois, que es va fer l'any 23 al Teatre Joventut. Ara estem veient també imatges amb professionals i artistes professionals que van participar en aquest concert solidari.
Correcte.
I a partir d'aquí què va passar llavors?
Bueno, vam començar a parlar amb Comunicació i Visuals de l'Hospital, que volíem formar un grup de l'hospital per humanitzar una mica, per fer les sales d'espera una mica més amables i més carinyoses, i tots els que vam voler participar ens vam ajuntar, vam començar a parlar del projecte, de com es diria, de què faríem, què cantaríem, i bueno, portem poc temps, però jo crec que ja hem format bastant bé una mica el grupet, i si la gent vol animar-se també pot venir, pot participar. Bueno, va sorgir una mica d'aquí la idea, i amb Comunicació i Audiovisuals ens van acompanyar també.
I expliqueu-me una mica què és el que feu, o sigui, el vostre dia a dia teniu programada, entenc, no?, aquesta actuació. Quin és el funcionament, David?
Plegats decidim quins són els millors dies per assajar.
Això és un altre tema, perquè hi ha la feina de darrere que no es veu, també heu d'assajar.
Hi ha una logística al darrere de tot això, al marge de les nostres feines, i busquem quin és el millor moment per trobar-nos, decidir quines són les cançons més apropiades, no? Intentem que siguin temes que transmetin un missatge...
Això és un assaig, això que estem veient ara, David?
Això va ser un impro-show que vam fer.
I em dèieu que estàveu nerviosos, i feu impro-show i tal.
Sí, els nervis a vegades et porten a fer aquestes coses.
Això
va ser després d'un concert, que vam pujar a les plantes d'on treballem.
Portem 2 mesos aquí, jo crec, de grup o un.
Sí. Estàveu encara ajustant,
Sí, sí, sí.
Sí, tot és nou.
T'he tallat, David, perdona.
No, no passa res.
Us junteu per assajar, em deies, no?
Sí, busquem un espai i el gabinet de comunicació i ens dona...
Ens troba la ubicació per assajar.
I ens trobem, quadrem horaris i seleccionem cançons. Cançons amb un missatge determinat, que transmetin emocions. Bàsicament aquesta és la intenció. Cançons en català, cançons en castellà. I allà passem l'estona intentant quadrar tot això.
Quin és el criteri, una mica? Em deies, escollim cançons... Bé, clar, també estem en un espai que no és un espai, diguem-ne, doncs, d'oci moltes vegades, no? La majoria, malauradament, en un hospital. Suposo que a l'hora de fer la tria del repertori, no sé si teniu, més enllà dels vostres gustos musicals, alguna sensibilitat especial per escollir segons quins temes. No sé, qui vulgui em pot contestar. Jo ho vaig mirant i qui li vingui de gust.
Bueno, de fet, començo. Sí? De fet, sí, perquè moltes vegades, per exemple, hem tocat per un acte de jubilats, llavors sí que ens reunim i intentem adaptar el programa o el repertori al tipus de cançó que és possible que agradi més als jubilats, en aquest cas.
Sí, sí.
Quan toquem per pacients que estan esperant una intervenció quirúrgica, sí que és més tenim que pensar en temes més sensibles i més alegres, no? Potser que no es deprimem abans d'una intervenció.
Clar.
Llavors busquem una miqueta un repertori adaptat a la
situació.
Tipus de concert que fem. Sí, no fem, mira, m'agrada estopa, toco... Depèn.
Ho heu de calibrar, no?
Exacte.
Val. I quin és una mica el feedback que teniu, no? Perquè si una persona està esperant, per exemple, tinc entès que també esteu a diàlisi, no? Que a vegades són moltes estones, però per exemple, ara em deies, a vegades actuem a prèvies, diguem-ne, amb una espera d'una intervenció quirúrgica, que la persona està nerviosa, està inquieta. Quina és, no sé si, suposo que una mica sorpresa, no, al principi, però què us diuen, què us transmeten els pacients en aquest cas?
Doncs agraïment. Sí, literal, és una mostra d'agraïment que ens donen, tant en llàgrimes, en alegria. No hem fet un estudi en concret de què és el que
hi estem. No, preferia a la vostra,
el feedback que ens donen és, crec que el projecte té sentit, i que els hi agrada el projecte.
La resta, com us sentiu actuant davant d'aquesta gent que està en uns moments complicats normalment, no?
Bueno, jo he arribat a haver de parar-me perquè no podia seguir cantant.
Correcte.
Perquè els veia plorar. I era com, no puc. Després els hem preguntat, estàs bé, què ha passat? Jo he preguntat a una persona en concret que estava plorant molt i vaig dir, t'has sentat malament, estàs bé? No, m'agrada moltíssim, però m'ha donat molta emoció.
Clar, és un moment molt delicat i les emocions per part vostra i evidentment per part d'aquests pacients estan a flor de pell i deu ser a vegades una miqueta difícil de gestionar.
Però de tot, hi ha aplaudiments i agraïments i somriures, però bueno, això a mi, per exemple, és el que més m'ha impactat. No?
I David, a tu, no sé, quan estàs darrere una veu, perquè la gent que està tocant igual és més fàcil, però quan has de cantar, la veu de seguida es nota, no?, si està afectada.
Sí, sí, ho notes i la meva percepció és que despertes emocions, no?, i la música té aquesta virtut. Desperta emocions, doncs, ve l'alegria, com diu la Pilar, o ve nostàlgia, o ve tristor, tot val, tot s'hi val, i el projecte ja ho acull.
Ja ho té, no?
Ja ho acull, i això és bonic. I també ens acosta també a la resta de companys, també perquè això fa pinya a nivell intern també, i també sorprèn, no?, que veuen un grup de 5 o 6 persones que van amb un piano, una guitarra, i on van aquests, i tot això doncs també és nou a dins de l'hospital. I doncs tot plegat és força curiós i interessant de
veure. On actueu? Hem dit, aquesta sala d'espera d'una intervenció quirúrgica, crec que també diàlisi, algun altre espai més on soleu tocar?
Sí. Consultes externes de l'hospital també.
Hem vist ara un petit fragment a consultes externes.
I per les plantes, no?
Sí, si hi ha algun tipus de cerimònia o alguna oficial a l'hospital, doncs a la sala d'actes també.
També. No sé si teniu previst ampliar espais o de moment és això el que...
Doncs...
Depèn molt de la gabinet de comunicació, això també.
Ah, val, aquí no direm.
A nosaltres ens agradaria.
Ah, sí.
Us agradaria
ampliar? Sí. Poder sortir i tocar als altres hospitals o... una miqueta...
I creieu que els serveix de teràpia a aquestes persones que reben aquesta música que vosaltres els hi porteu?
Sí,
sí, perquè al final estan moltes hores esperant, són pacients que tenen dolors, llavors amenitzar una miqueta amb música i ver-los la cara d'alegria, ni que siguin 10 minuts, ja ho veuen i ho agraeixen moltíssim. I jo crec que és una teràpia també per nosaltres.
Això t'anava aquí a explicar jo ara.
Totalment.
Vosaltres també heu sentit que això us ajuda?
Sí, laboralment també.
Sí.
Laboralment?
Sí,
sí, després de tot l'estrès del dia de treball, reunir-se amb companys per fer el que t'agrada i saber que la finalitat és ajudar a altres, és, per a mi és ja...
És com una teràpia emocional personal de cadascun, de sortir del teu horari laboral i compartir una afició o una passió, que és la música, amb companys teus. Jo crec que s'ha convertit ja com una teràpia musical, psicològica, per nosaltres també molt bona, i ens està ajudant mentalment també.
Que possiblement no ens haguéssim conegut si no fos per això, perquè al final l'hospital és molt gran i treballa amb moltíssima gent, conèixer gent de diferents departaments, de diferents àmbits, també enriqueix moltíssim. I al final que ens vegin, ens coneguin, també ens agrada.
Clar, no sé si teniu previst ampliar el grup o aquí ja... Hem dit abans que sou 6, no?
Sí.
No sé si teniu previst o no.
Estem oberts. De fet, és un projecte obert a tothom qui vulgui participar, músics, cantants, escriptors, aquí acollim a tothom, poetes, vull dir, perquè...
Però han de ser del centre, no?
En principi, el projecte és intrahospitalari, però no sé on arribarem.
No volem ficar límits tampoc al projecte, és a dir, ha començat a l'hospital, agraïm moltíssim a l'hospital l'oportunitat de crear aquest projecte, i sí que els participants sí que haurien de ser també de l'hospital, però com no volem ficar límits al projecte, doncs no volem tampoc ficar límits ni als integrants ni tampoc a on podem arribar.
Heu tocat sota petició algun cop?
Algun tema sempre escola. Sí.
Què us demanen, per exemple, quan heu anat a algun lloc? A vegades la gent s'anima i diu, escolta, no? Et demanen alguna cosa.
Bueno, l'última va ser a la jubilació del director de persones.
Sí,
Va fer petició?
Sí.
Sí?
Bueno, va ser mig petició, mig no. O sigui, ell volia, però va ser una sorpresa. Llavors ens van ajudar com una mica a agafar les cançons que a ell li agradaven i van fer una mica d'amics. Va ser estopa, realment, perquè li agradava.
Sí.
I bueno, va ser petició i no.
Són concerts molt... Bueno, concerts, anava a dir, actuacions que feu un parell o tres de cançons, una mica quin és el temps o que us suposo que ho ha delimitat, no? També, no?
Sí.
Sí, o sigui, feu dues o tres cançons
i ja està. Sí, tres o quatre, mitja horeta i ja està, són petits concerts.
Són petits concerts.
Sí.
Cada quan actueu? Teniu ja una programació o aneu una mica en funció de les necessitats de l'hospital? Com ho teniu programat, això?
Doncs
això
ho tenim programat també amb el Departament de Comunicació, que ens dona via lliure a la nostra creativitat, i la veritat és que ells ens diuen unes pautes de cerimònies que tenen oficials a l'hospital.
Quan dius cerimònies et refereixes a actes que facin centre, no?
A qualsevol acte que sigui oficial a l'hospital ens dona l'oportunitat de poder cantar, i bueno, aquestes sí que són una miqueta més quadrades, per dir-ho així.
Teniu un dia marcat a l'agenda.
Però com per anar per les plantes és una cosa que fem mensual.
Un cop al mes,
Exacte.
Val?
Fem una cosa mensual, doncs quadrem abans amb comunicació quin dia podíem anar, i nosaltres ens quadrem també els assajos per poder fer una bona interpretació allà.
A la gent no li sobta escoltar música a un hospital? Perquè sempre és un lloc com amb molt de silenci, en principi, no? Sobte, suposo, que arribi algú de sobte, no? I comenci a cantar. I vosaltres, com trenqueu aquest? No? Perquè no sé si hi ha una mica una barrera, sobretot els que teniu la veu, no? En aquest cas, David o Pilar.
És segon a la part on estiguis tocant, és a dir, si vas a diàlisis és difícil, hi ha gent que potser està dormint o potser està pitjor.
Clar, no es troben bé, clar, per això dic que això
aquí
com
no parlem
s'encaixa?
Molt, aquí no parlem molt, intentem que la música sigui més suaueta, els intentem mirar molt, no? El contacte visual amb ells, que se sentin tranquils, que no molesti.
Ja.
Però si anem a les plantes, per exemple, doncs surten tots a l'habitació, s'asseuen en cadires, ens veuen, ens aplaudeix, o sigui, això és molt més bonic, parlem amb ells, ens apropem, escolta, farem això, el Pau sempre fa la introducció, no? I parla una mica, som un grup, es diuen ressons, i és segons també allò que on estiguem.
Bueno, us esperen? Ja us heu sentit algun cop que us esperin?
Sí.
O sigui, ja creieu el vostre club de fans dins de l'hospital?
Sí.
Sí, de fet, ens esperen i ens segueixen. Hi ha gent que es va movent per les plantes. No?
En funció de...
Sí, està bé.
Sí, inclús companys nostres,
companys,
que saben que tenim una actuació i van a veure.
Venen de claca.
Venen a veure'ns perquè els agrada, o això creiem.
Això és una iniciativa inèdita? Sabeu si hi ha d'altres centres hospitalaris que facin el mateix, crear aquest grup musical, però també amb un fi terapèutic? I també aglutinador dels treballadors, no?
Sí, no ho sabem, però seria xulo saber-ho i poder fer expansió d'aquests projectes.
Sí.
I sí que, de fet, o sigui, la música, sobte d'inici, però cada cop és més habitual doncs, trobar als hospitals projectes amb color, projectes de cultura, projectes musicals, projectes de lletres. L'hospital està ple de professionals i està ple d'artistes. Llavors està bonic doncs, també poder doncs, explotar tot això i dimensionar una mica no, l'efecte terapèutic de d'aquests centres tan grans, també
amb la música, una mica freds, no?
Sí, exacte,
i amb això doncs, podem acostar, i vosaltres també us podeu acostar, i suposo que els pacients també se senten més acompanyats, i tot és com, diguem-ne, més fàcil, no? Per tothom, imagino. Escolteu, doncs, teniu ja data per algun dia proper? Podem anunciar alguna cosa o de moment cap a on va aquest grup? Estan mirant a algú que ha vingut responsable de comunicació, com dient, podem dir, no podem dir?
O concert
no
de Nadal segur.
Sí, concert, exacte. Tenim concert de Nadal segur.
A Santa Cecília, el dia de la música, suposo que també
actuarem. Sí. Val.
Sí, lo gran sí que ho tenim. Sí.
Lo gran ho teniu tancat, Val. El concert de Nadal serà al mateix hospital?
Sí.
No, doncs, estarem pendents d'aquesta cita musical.
T'ho convidaràs.
Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut a tots quatre. Doneu una salutació també als altres, les altres dues persones que no ens han cabut aquí. I felicitats per aquesta iniciativa.
Gràcies.
Endavant. Gràcies. I nosaltres doncs, estem oberts, si algun dia voleu venir i podem muntar alguna coseta, doncs ja ho sabeu.
Nosaltres encantats.
Molt bé, això. Sí. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, posem punt final al programa d'avui. Esperem que us hagin interessat totes aquestes qüestions que avui us hem explicat. Us esperem el proper dimarts. Moltíssimes gràcies.